Ràdio Estel.
Ara sí, mestre Virgili, a veure. Bon dia de nou, eh?
Bon dia.
Tot el dia,
altra vegada.
Altra vegada. Ui, ja està, flasca. Mestre Virgili, la dita de la setmana és gallina i moltó, olla de festa major. Ens explica una mica d'on ve això.
No, que la festa major, doncs abans la gent eren molt pobres i esperava la festa major per menjar bé una mica, no?
Ah, sí.
Fins i tot la campana grossa, hi ha llocs que se li diu la fideuera.
Ah,
clar.
Sí, perquè quan tocava la campana grossa, perquè era festa major, la gent menjaven fideus, perquè altrament no hi havia diners per menjar fideus.
Era només el brou, només un brou allà.
Hem de tindre present que moltes frases fetes es van originar fa molts anys, en una època que la gent, doncs, passaven penúries.
Gana, fam.
I, per tant, mira, toca la fideuera, volguem dir, hi haurà fideus. No? Llavors, a la festa major, doncs, feia un bon àpat, uns àpats que a vegades eren els únics de l'any juntament amb Nadal, no? Festes majors i Nadal, es feia un bon àpat i la resta de l'any, doncs, feia rai, no? I aleshores, per això, la campana grossa n'hi deien la fideuera i hi ha dites com aquesta, no? Gallina i moltó, olla de festa major.
Aquesta.
És maca.
I l'expressió festa major a mi m'agrada molt.
Sí.
Per què?
Jo la reivindico, no? Però no és general de tots els països catalans. És a dir, sí, per exemple, a les Illes i al País Valencià no se sol dir festa major.
I com se diu?
Diuen les festes.
Les festes del poble.
Sí, les festes de... Sí, de la vila.
Les festes patronals. Ah,
exacte. Sí,
I,
sí.
I llavors per què hi ha aquesta diferència? No? D'on ve que sigui la festa major? Bueno, potser... No. És que ara tenim una pregunta, Rafa, a fer-li al mestre Virgili, sí, rapidíssimament. Perquè, clar, ara ens trobem... comencen les festes majors... Bueno, han estat la festa major de Tarragona,
sí,
de Reus, de Barcelona,
sí,
ara és la de Lleida, que és la festa major de tardor.
Sí.
Clar, és que hi ha moltes festes majors.
És que hi ha la festa major i la festa major petita.
Clar.
Que és una mena de contradicció,
major
no?
Petita, major.
La festa major petita, no? Que és la segona festa major, normalment és la d'hivern, no? La festa major petita, en general, eh? Però bé, a mi m'agrada molt reivindicar l'expressió festa major, no? Fins i tot hi ha un disc de la Trinca, dels primers que van fer, que
ara
es diu...
Que l'estem escoltant de fons.
Festa major, no? Uh-huh. I encara que no es digui arreu, doncs estaria bé, doncs, que també es digués la festa major, no? De fet, al País Valencià, el Montmajor, conserva el mot, el significat originari català, no? El major dels germans. En canvi, aquí al Principat diríem el més gran dels germans, no? En canvi, allà conserven el significat original de major. Aleshores, també podrien dir perfectament festa major, no?
Doncs mira, Rafa, tu sabies això, de les festes...
Jo el que sabia és que... jo soc de Castelló, ja ho sap, mestre.
Sí, la Magdalena.
La Magdalena. És una festa fantàstica. I allà la gent... El tema festa major no s'utilitza.
No, ja ho sabia.
Festa,
sí.
Festa patronal,
ah, sí?
o el nom de la patrona, la Magdalena, les festes de la Magdalena.
Clar. Bueno, sí. Aquí sí, també la Mercè. Eh?
Però com que jo sempre reivindico que les maneres escaients de dir, clar, és bo que les estenguem arreu. Jo no estic d'acord amb això de dir que el País Valencià això no s'ha dit mai, doncs ja no ho hem de dir mai.
Clar.
Això al Principat no s'ha dit mai... que a vegades és fals,
sí,
no? Perquè, per exemple, la diferenciació entre llevar i treure, no s'ha dit mai, és mentida. Abans, el Principat també es distingia, a tot el Principat, ara només a les Terres de l'Ebre conserven la diferenciació entre llevar i treure, no? Doncs treure, que és traure originàriament, no? I en molts llocs es diu traure, doncs... doncs bé, aquesta diferenciació entre llevar i traure, l'hauríem de recuperar aquí al Principat, no? Doncs bé, al País Valencià i a les Illes, que no diuen festa major, també podrien recuperar
dir
festa major, encara que potser no s'hagi dit mai.
No sortim de la festa major perquè ja ens ha quedat clar, gallina i moltó, olla de festa major. El moltó és el mascle de l'ovella, però també avui volíeu aprofundir una mica en el concepte de les parelles. Mira, justament que ha guanyat el Joaquim i la Mari Carmen, la Cistella,
sí,
Capravo, que tenim una altra,
sí,
parella.
Sí, avui més que una parella és una colla de mots que tots fan referència a la mateixa espècie animal. però és que les espècies animals que tenen molta vinculació amb l'ésser humà, com és el cas d'animals de ramaderia, doncs en general tenen molts mots, no? Clar, un animal exòtic, podríem dir girafa, doncs només es diu girafa.
És veritat.
Només es diu girafa i prou. D'altres que no tenen vinculació amb l'ésser humà, però que literàriament i se n'ha parlat més, podríem dir, no? Hi ha més referències, com és l'elefant i l'elefanta, el lleó i la lleona, no? Doncs ja en tenen dos, però animals així de ramaderia com és aquest, doncs tenen, doncs mira, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... mots, diré, i potser encara me'n deixaré algun, segurament, no? Per exemple, l'anyell. L'anyell, de fet, és el mot primigeni que ve del llatí. L'anyell no és el moltó que té un any, clar, perquè anyell no deriva d'any, deriva d'agnus, que és el nom llatí. Agnus Dei, anyell de Déu. Agnus, no ve d'annus, que és any. En llatí. Uh-huh. Per tant, el nom, podríem dir, principal, hauria de ser anyell, uh-huh, en realitat. I, en canvi, és un mot, en general, arraconat. S'anomena, es fa servir poc el mot anyell, uh-huh, per a referir-se a aquest animal. En general, diem bé, que és un mot que deriva del seu crit. El bé fa bé, doncs, i és relativament modern, no? Després hi ha el que és jovenet, que se'n diu xai o corder. Corder probablement és un aragonesisme o castellanisme.
Corder, clar, és que corder anava a dir castellanisme, o sigui, sona...
Sí, però és molt antic, eh? Jo sóc partidari d'acceptar-lo.
D'acceptar-lo.
Sí. A més, és com es diu en català occidental, es diu sempre corder, el mot xai és desconegut, sí, i el Camp de Tarragona també, diem corder, i després on no diuen corder, diuen xai.
Clar.
D'acord? Pel que és jovenet.
Encara n'hi hauria un altre, no?
Sí, el marrà o mardà, que és el destinat a la reproducció, podríem dir. És el pare anyell, podríem dir, no?
Sí.
En total n'hem dit 8 i segurament que me'n deixo encara algun, eh? Perquè, clar, aquests... passaria el mateix amb el porc i altres animals molt vinculats amb l'ésser humà, que aleshores hi ha molts noms per anomenar-los, no? Segons les circumstàncies, no?
Doncs gràcies per aquesta repassada, Mesa, sí, però ara, Rafa, si m'ho permeteu, un dels nostres moments favorits d'aquesta secció és, sens dubte, els castellanismes.
Sí.
Quins em vol destacar avui?
Perquè avui
em porta
parlaré,
una bona
vaig
colla.
Parlar la setmana passada també a Twitter, que és TAC, que segurament que és TAC. Un...
Sí,
que és un castellanisme... És el diccionari, però per mi és un castellanisme. El que passa és un castellanisme d'aquests que en català té moltes... És a dir, aquest mot designa moltes coses,
sí,
i, per tant, quan ho passem al català, tenim molts mots. Començaré pel final, que és de com ho tinc escrit aquí, que és, primer començaré per la sigla TAC, que és una exploració mèdica que es fa, que és una tomografia axial computeritzada, que s'escriu en majúscules perquè és una sigla,
un
no?
TAC,
i llavors es diu TAC. Li han fet un TAC. En aquest cas, sí que és correcte, TAC, no? Després hi ha TACO, que TACO és correcte, amb bo final, perquè és un xenisme, és un plat mexicà, que no sé ben bé en què consisteix.
Però no està ben dit dir TACO, per, sí, quan dius un taco un insult.
Ah, no, insult no.
Una mala paraula, un renec.
Clar.
Renec.
Un mot gruller.
Ah.
Sí, aquest no, mira, aquest no hi havia pensat. En aquest significat, evidentment, és un castellanisme. És a dir, taco només hauria de ser correcte per a referir-se al plat mexicà. Perquè llavors és un xenisme, és a dir, com el gazpacho que dèiem, no? El gazpacho, què, sí, farem? Li canviarem el nom? No, bé, en aquest nom... És un plat foraster que l'incorporem, a mi m'agrada molt el gazpacho, i llavors ho diem en aquest mot, que segurament és un italianisme, però que és el mot amb què ens arriba, d'Andalusia, que sembla que és un plat típicament andalús, no? Llavors el taco és un plat mexicà i llavors l'acceptem en aquesta denominació.
Perdoni, mestre, però gazpacho és un mot italià?
Segurament que sí.
Sí?
Sí, sí. Passat pel castellà, no cal dir.
Ah, és curiós,
I que nosaltres, doncs,
sí,
apropiem.
Sí, llavors, altres significats que no hem de dir tac. Doncs, per exemple, els daus de formatge, de pernil...
Ah, sí.
Aquests tacos de formatge.
No, són daus, perquè tenen la forma d'un dau. Mm. Són dauets, no? I llavors, en aquest cas, s'ha de dir dau. Després hi ha el mànec...
El del billar.
El del billar.
S'ha de dir taco? No es pot dir.
No, s'han de dir mànec. Sembla que és el mot més apropiat. Cada llengua ho diu amb un mot diferent, vull dir que no tenim un mot internacional, i sembla que... Em sembla que en anglès diuen stick, que vol dir doncs un mànec per diferents coses. I llavors jo diria que el mot més apropiat per jugar al billar seria el mànec. Mm. En aquest cas.
En aquesta situació.
Sí.
En
llavors, context. Després, per clavar un clau, no? Doncs seria bo d'estendre el mot que fan servir a Mallorca, que és un soquet. Un soquet. I si aquí costa d'estendre aquest mot mallorquí, doncs en podem dir un ancoratge. Un ancoratge expansiu. Perquè és com una àncora, l'àncora fixa el vaixell, doncs és un ancoratge per fixar el clau. No? Són aquells rodons, no?, que hi poses el clau al mig, no fas el forat, i poses l'ancoratge i després el clau i caragoles. No? Sabeu a què em referesc, no? I després hi hauria les peces antigues elèctriques, allò un interruptor que tenen una plaqueta de fusta, doncs això n'hi podem dir el suport.
Bueno, jo crec que ha quedat prou clar, ja està, sí, no? Ja no tenim més derivades de la paraula
tac. Jo em sembla que no ens en deixem cap.
Ha fet una bona repassada.
Sí.
I ara, per acabar els castellanismes, mestre, una altra cosa, perquè diria que també tenim un mot que vostè té una creuada especial amb aquest mot, jo diria.
Potser sí, hi ha alguns.
Perquè és el mot solapar.
Ah, solapar. Sí. Sí, sí, perquè...
El solapar que el vam repassar ja la setmana passada.
Anava a dir, em sembla que n'havíem parlat. Solapar i solapa.
Encavallar i encavalcar.
Encavallar i encavalcar.
Que els periodistes tenim un especial, diguéssim...
S'hauria de dir encavallar o encavalcar.
Costa això. Bueno.
Sí, i perquè solapa és un castellanisme i, per tant, solapar també. Referit a la peça de roba es diu gira, no?
Sí. I... És veritat, que ho vam recordar l'altre dia. Ara sí, per acabar, tenim un altre tema que ens proposa, que és el tema dels alanismes. Però abans de res, perquè en Rafa, clar, vull dir, és el primer any que està amb nosaltres, mestre, i li hem d'explicar bé.
Aprenem molt, molt, de veritat.
Què són els alanismes?
Els mots que deriven del grec. És a dir, el grec tenim moltíssims... És a dir, després del llatí, les altres llengües que ens fan aportacions, així, amb gruix, serien el grec, l'àrab i el germànic. Bàsicament, no? que en provenen moltíssims mots. No? Però avui, un altre dia ja parlaríem dels arabismes, que n'hi ha un munt, i dels germanismes, però avui doncs, m'agradaria parlar dels alanismes, que poden entrar per cinc vies. Els podem classificar en cinc grups, que potser no tindrem temps de fer tots cinc grups, però podríem començar primer pels alanismes de substrat.
I quins són aquests?
De fet, només n'hi ha dos, que són Empúries, d'Emporion, que vol dir mercat, i Empordà. Empordà que deriva d'Empúries, és a dir, l'Empordà és la comarca d'Empúries, etimològicament, no? Encara que avui dia Empúries ja ha desaparegut com a ciutat, només hi ha les runes arqueològiques, no? Però es pot dir que Empúries va originar l'Empordà, no? Empúries era una colònia grega i, per tant, tenia nom grec. Se'n diu de substrat perquè són aportacions d'abans del llatí. Totes les aportacions d'abans del llatí se'n diuen de substrat. I, bàsicament, són ibèriques, també cèltiques, tot i que els celtes prou feines van... De fet, no van venir els celtes als Països Catalans, no? Però sí que arriben mots cèltics, que segurament arriben a través del llatí. No és del tot encertat considerar-los mots de substrat. I també aportacions púniques dels fenicis. Llavors, només tenim aquests dos mots, Empúries i Empordà, com a alanismes de substrat. En canvi, el segon grup són els alanismes que arriben a través del llatí. Jo tenia un company, un professor de llatí, sí, que treballava amb mi, que deia... els cultes eren els grecs, era professor de llatí de grec, aquest senyor, i deia els romans eren uns incultes, en realitat. Tota la cultura dels romans la van adquirir dels grecs. Eren els que eren cultes eren els grecs, i els romans simplement eren els que van guanyar les guerres i van constituir un imperi, però la cultura llatina és filla de la cultura grega. De fet, tots els a l'època imperial, tots els romans cultes sabien grec, és a dir, tenien esclaus que feien de preceptors dels infants i els ensenyaven grec. Era la llengua de cultura, no?
Sí.
A vegades es diu que quan abans de que Brutus clavés el ganivet Juli César, quan el van assassinar, sabeu que, segons Shakespeare, això no és real, segons Shakespeare, a la seva,
Shakespeare, a la seva
obra, diu, tu també, fill meu,
sí,
no? Aquests mots, si suposem que els va dir, que segurament que no els va dir, perquè això va ser una ficció literària de Shakespeare, no ho va dir en llatí.
Ho va dir en grec, eh?
Ho va dir en grec, segurament. Perquè ell devia... perquè Juli César parlava en grec amb el seu entorn, no?
Hosti, això no ho sabies.
El llatí era la llengua de la gent,
clar,
podríem dir la llengua popular, la llengua pròpia, diguéssim, de Roma, no? I també es feien moltes coses en llatí.
Però l'èlit?
L'èlit parlava grec. Llavors, no és estrany que entressin multitud d'helenismes al llatí i que es convertien ja en mots llatins.
I quins serien en català? Quins tenim?
Sí, clar, i després aquests mots, que ja eren mots llatins, procedents del grec,
sí,
passen a les llengües romàniques. Mira, mots com hora, per exemple.
Hora.
Ah.
Hora ve del grec, passa al llatí, no? O rellotge, que rellotge en grec se deia horologium. Horologios, en llatí horologium, que vol dir comptador d'hores. I d'horologium... en francès es veu més la semblança, horloge, no? Passa en català, han perdut aquesta vocal inicial. És un món molt evolucionat, però al final s'ha convertit en rellotge.
Més,
no?
Quants idiomes parla? Quants idiomes
parla? No, jo només parlo català, castellà i una mica de francès, una mica d'italià, però a l'hora d'estudiar llengües has de saber coses de moltes llengües, que no vol dir que les parlis, aquestes llengües, no? No vol dir que parlis aquestes llengües. També entenc una mica l'anglès i tot això. És a dir, has d'anar picant aquí i allà per fer lligar les coses i no significa que aquestes llengües les puguis parlar, no? Llavors, per exemple, migranya.
Migranya. És grec?
Sí, sí, sí. Hemicrània. Ah. Vol dir mig crani, perquè la veritable migranya només afecta la meitat del cap. La dreta o l'esquerra, sí, no? Ah. I llavors hemi, que vol dir mig, és a dir, el grec, la es que tenim a les altres llengües indoeuropees, en grec es perd i es converteix en una H, right, en una aspiració, hemi. No? Que, en canvi, en llatí, hemi era semi. Hemisferi, en canvi, semicircular. Compareu, no? Hemi,
sí,
semi.
Sí, sí.
No? O hepta, set, i en català, i en llatí, septem. No? O sis, hexa. És a dir, el grec té aquesta particularitat. Doncs,
i al final
s'està
desatant.
Hemicrània, mig crani, es converteix en migranya. Després tirar, cadira, mots com cadira.
Cadira
ve del grec.
Jo a mi el que...
Cafedra.
Ja sé que, perquè hem de rematar-ho ja, mestre, però n'hi ha un que m'ha fet molta gràcia, que és del grec modern, si no m'equivoco, que és el... Bueno, és, no, la moussaka.
Sí, perquè aquest és el darrer grup.
Clar.
És a dir, els mots que venen ja del grec modern, que jo només en sé dos, que són la moussaka i el sirtac,
sirtac,
que és un ball, no? Aquests venen del grec modern, aquests ja no passen pel llatí ni res.
Si us sembla, deixem-ho aquí, amb
sí,
aquest
sí,
punt,
sí.
I la setmana vinent, la setmana que ve,
sí,
ho acabem de rematar, mestre.
Això mateix, podem acabar dels que venen a través del grec, els medievals i els moderns.
Mestre Virgili, com sempre, un goig.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.